Ràdio Estel.
Artur Mas va plantejar ahir en una conferència a Madrid que Catalunya es doti d'estructures d'estat i que Espanya i el món escoltin el clam expressat en la manifestació de dimarts a favor de la independència. Alguns membres del govern espanyol, presidents autonòmics i dirigents polítics del PP i del PSOE van criticar després aquest posicionament del president de la Generalitat i van negar que la independència de Catalunya es pugui materialitzar només per la concentració de la Diada. Mas va parlar d'una separació amigable i de la possibilitat de convocar un referèndum en un auditori del Fòrum Europa, la capital de l'Estat, on, per cert, no hi havia cap membre de l'executiu de Mariano Rajoy ni cap dirigent dels populars. Des del conjunt d'Espanya, sovint no es comprèn Catalunya, però també és cert que la qüestió de la independència, que sempre és discutible i possible democràticament, s'ha de debatre de debò, sense que predomini el desig de ruptura. La manifestació de dimarts va ser massiva i el missatge indiscutible. Dit això, hem de tenir present que continua havent-hi molts catalans que no són independentistes. Gestionar i mantenir un diàleg pacífic, franc i sense perdre de vista els problemes més urgents serà la millor manera que entre tots els catalans projectem el país cap a un futur de pau i progrés on tot es pot debatre. I aquest diàleg té una cita immediata avui amb la recepció del president català als organitzadors de la manifestació de la Diada.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 14 de setembre de 2012. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic. I ara resumim en titulars en aquesta festivitat de l'exaltació de la Santa Creu algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Com dèiem, Artur Mas rep avui al Palau de la Generalitat una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana promotora de la multitudinària marxa per la independència que es va fer dimarts passat. El president analitzarà l'èxit de la marxa amb la seva presidenta Carme Forcadell i els membres del secretariat.
En un esmorzar al Fòrum Europa a Madrid, Artur Mas va assegurar ahir que entre Catalunya i Espanya hi ha una fatiga mútua. El president va afegir que Catalunya considera que Espanya no l'entén i va plantejar també una separació amistosa. A la conferència no hi havia cap ministre del govern espanyol, un fet gens habitual en aquest tipus d'actes.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ahir a Sabadell. La policia va rebre un avís a 8:45 del vespre sobre el fet que hi havia una baralla en aquest bar de la ciutat. Un grup de joves d'ètnia gitana sembla que va entrar a l'establiment.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha donat dades sobre el compliment del dèficit de les comunitats autònomes en el primer trimestre de l'any. La mitjana s'ha situat en el 0,93% del producte interior brut en termes homogenis, és a dir, si es descompten els avançaments fets per l'Estat. Catalunya està una mica per sobre del conjunt, amb un dèficit de l'1,03% del producte interior brut.
I en esports, el president del Barça, Sandro Rosell, va dir ahir que en una Catalunya independent el club blaugrana seguiria jugant a la Lliga Espanyola, una Lliga que, per cert, precisament torna aquest cap de setmana després del parèntesi pels partits de seleccions, amb els partits Getafe-Barça i Espanyol-Atlètic de Bilbao. Artur Mas rep avui al Palau de la Generalitat una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana que va organitzar la multitudinària marxa per la independència coincidint amb la Diada d'aquest any. El president català analitzarà l'èxit de la concentració amb la presidenta de l'entitat Carme Forcadell i els membres del secretariat, Soledat Balaguer, Blanca Serra, Ricard Gené i Marc Ricard.
També hi haurà sobre la taula la petició de l'Assemblea que insta el govern i els dirigents polítics perquè iniciïn la sessió de l'Estat espanyol. Els organitzadors de la manifestació arriben a la trobada coneixent ja quina és la posició del president, perquè la va explicar el dimecres en roda de premsa i precisament ahir a Madrid. En aquest últim fòrum, Mas va insistir que Catalunya necessita un estat, va deixar caure també la possibilitat d'una consulta sobre la independència i no va descartar tampoc la convocatòria d'eleccions avançades.
El president Mas va anar a Madrid amb la gran manifestació sota el braç i tot just l'endemà d'haver dit en una compareixença al Palau de la Generalitat que el final de la transició nacional que proposa és un estat propi.
Aquesta cita, un esmorzar organitzat pel Fòrum Europa, al qual no hi va assistir cap representant del govern espanyol, ja la tenia prevista, però va dir que ningú se li escapa que els esdeveniments de les últimes 48 hores el van empènyer a canviar una mica el seu discurs. Mas va assegurar que no dirà una cosa a Catalunya i una altra diferent a Madrid, després d'afirmar que confia en la recuperació econòmica i de tornar a criticar les exigències del govern espanyol a les comunitats autònomes. La diagnosi del president és que entre Catalunya i Espanya, va dir, hi ha una fatiga mútua. El president va afegir que Catalunya considera que Espanya no l'entén, malgrat els esforços d'aportació que fa l'Estat, i per contra, Espanya considera que Catalunya sempre demana i es queixa.
A l'esmorzar del Fòrum Europa no hi havia cap ministre del govern espanyol, un fet gens habitual en aquest tipus d'actes, i sí que hi havia una persona que no acostuma a assistir a aquestes conferències, el cap de la Casa del Rei, Rafael Spotorno. En representació de l'executiu de Mariano Rajoy hi havia la delegada del govern espanyol a Madrid, Cristina Cifuentes. No hi havia tampoc cap representant dels socialistes espanyols en la conferència de Mas. I mentre Rajoy continua sense pronunciar-se sobre la manifestació de la Diada, dos ministres del seu executiu es van escudar i en la Constitució davant una possible independència de Catalunya.
El ministre d'Afers Exteriors i Cooperació, José Manuel García Margallo, va advertir a Mas que l'ordenament constitucional espanyol no hi ha cap cessió unilateral i que tampoc està previst en el marc de la Unió Europea. En una roda de premsa amb el seu homòleg algerià Mourad Medelchi, el cap de la diplomàcia espanyola, va explicar que el Tractat de la Unió Europea estipula que l'organització territorial dels estats membres correspon als estats membres i que l'article 2 de la Constitució espanyola deixa molt clara la unitat de la nació espanyola. Per Margallo, en el cas que hi hagi una cessió en un estat membre de la Unió Europea, el nou estat hauria de demanar l'adhesió i posar-se a la cua dels països que ja l'han sol·licitat.
D'altra banda, el ministre Cristóbal Montoro va dir al Congrés que l'estat de les autonomies és inqüestionable i l'essència mateixa de la democràcia espanyola. Cristóbal Montoro va afirmar que s'equivoca qui estigui utilitzant l'estat de les autonomies per separar, dividir o enfrontar.
També el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va replicar les paraules de Mas i va negar que hi hagi una fatiga mútua, com dèiem, entre Espanya i Catalunya. Segons Gallardón, Catalunya hauria de posar-se com a repte el lideratge d'Espanya en matèria econòmica, social o cultural, en comptes de voler marxar del seu compte. És una intervenció a l'escola d'estiu del Partit Popular a Gandia. El ministre va considerar que la manifestació de la Diada no era l'agenda d'Artur Mas, sinó que la van marcar altres, i això l'hauria de fer reflexionar.
Altres notícies de casa nostra, els Mossos investiguen la mort d'un home ahir al vespre a Sabadell. La policia va rebre un avís a 8:45 sobre el fet que hi havia una baralla en un bar de la capital del Vallès Occidental. Un grup de joves d'ètnia gitana seria el que ha entrat a l'establiment regentat per una parella d'origen xinès.
Per causes que encara es desconeixen, l'amo del local hauria atacat amb una arma blanca un dels nois, que va resultar mort. Dues persones més han estat detingudes, entre les quals el presumpte autor dels fets. S'han viscut moments de tensió entre persones relacionades amb la víctima i també la policia, tot i que no hi ha hagut cap incident remarcable. Els Mossos d'Esquadra han acordonat la zona mentre el jutge procedia a l'aixecament del cos. Segons els veïns, les baralles al bar eren freqüents.
Un altre mort que investiguen els Mossos és la d'un home ahir a Lloret de Mar. Un veí va trobar el seu cadàver a 8:45 del vespre en un carreró sense sortida d'una zona d'oci dels afores de la ciutat. La víctima estava estesa a terra al costat d'un tot terreny de gamma alta amb les portes obertes.
L'home hauria rebut 5 trets, un dels quals va impactar de ple al cap. La víctima encara no està identificada, però es creu que podria ser de l'Europa de l'Est, Rússia o Ucraïna. Es creu que es podria tractar d'una venjança, però la investigació manté oberta diverses hipòtesis i el jutge ha decretat secret de sumari. Aquest és el segon episodi violent que es diu a Lloret en pocs dies de diferència, després que la setmana passada un pare i el seu fill de 3 anys resultessin ferits, el nen de gravetat, en un altre tiroteig.
Canviem de qüestió, el ritme d'exportacions de les empreses catalanes continua a l'alça, fins al punt que durant el primer semestre d'aquest any van marcar un rècord històric, després d'encadenar 30 mesos seguits de creixement.
Segons les dades del Departament d'Empresa i Ocupació, van créixer un 7,37% respecte del mateix període de l'any anterior i van créixer més del doble que les exportacions espanyoles, que van augmentar en un 3,4%. El conseller delegat d'Acció, Josep Moragas, ha remarcat que l'empresa catalana està cada vegada més oberta al món. Moragas també ha indicat que durant el primer trimestre trimestre del 2012, Catalunya ha venut més al món, un 54,4%, que la resta de l'estat espanyol, amb un 45,6%.
L'Audiència de Barcelona ha decidit reobrir el procés penal contra l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, per la distribució d'uns díptics que relacionaven directament els gitanos romanesos amb la delinqüència.
Una jutge de Badalona va arxivar la causa oberta contra García Albiol en considerar que el contingut dels pamflets estava emparat per la llibertat d'expressió. L'acusació particular, exercida per sor-racisme, a la qual es va afegir la Fiscalia, va presentar un recurs que ha estat admès per l'Audiència. Aquest tribunal afirma que el missatge dels díptics era clarament incitador a la discriminació i a l'odi i que podria accedir del generós àmbit de la llibertat d'expressió.
El Partit dels Socialistes de Catalunya s'abstindrà en la votació del Pla d'Actuació Municipal de Barcelona, cosa que facilitarà que s'aprovi aquest document que defineix el full de ruta del mandat de Xavier Trias com a alcalde. En canvi, els socialistes barcelonins han descartat entrar en el govern municipal.
El president del grup municipal dels socialistes, Jordi Martí, ha argumentat que CiU té un projecte per al país, però no per a Barcelona, i ha acusat Trias d'haver aconseguit en un any de governar que Barcelona hagi desaparegut del mapa mediàtic per la subordinació al govern de la Generalitat. El PSC proposarà l'abstenció avui en el comitè territorial del partit, però Martí ja ha avançat l'opció socialista en una conferència on ha assistit una àmplia representació dels socialistes catalans. No hi havia el primer secretari Pere Navarro, però sí l'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall.
Bankia ha condonat tot el deute d'un pis propietat d'un veí del barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'home se li reclamaven més de 200.000 euros d'hipoteca i interessos. Amb aquest acord amb l'entitat bancària que ha durat setmanes, Matías, que és el noi que ocupava el pis, ha solucionat el deute que arrossegava.
Durant uns dies, Matías i la seva família podran quedar-se al pis per tal de recollir les seves pertinences. L'immoble es va subhastar fa 2 anys i se'l va quedar l'entitat bancària. Aquest autònom, que va haver de tancar el seu petit negoci fa mesos per la crisi econòmica, actualment vivia amb uns 400 euros al mes amb la seva filla menor d'edat i no podia solucionar el seu problema econòmic.
Els bombers van extingir ahir a la nit cap a 9:45 un petit incendi que es va declarar al municipi osonenc de Seva.
Les flames van cremar uns 3.000 metres quadrats de vegetació forestal de la serra del Mont Rodó, on s'han mobilitzat 2 helicòpters de bombers de la Generalitat i també 2 dotacions terrestres que han pogut estabilitzar i apagar el foc ràpidament.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va donar ahir dades sobre el compliment del dèficit de les comunitats autònomes en el primer semestre de l'any. La mitjana s'ha situat en el 0,93% del producte interior brut en termes homogenis, és a dir, si es descompten els avançaments fets per l'Estat. Catalunya està una mica per sobre del conjunt amb un dèficit de l'1,03% del PIB.
Si les xifres s'analitzen en termes de comptabilitat nacional, incloent els diners avançats pel govern espanyol, el dèficit mitjà de les autonomies es redueix fins al 0,77% del PIB. En cas de Catalunya, se situa en el 0,59%. Respecte al mateix període de l'any 2011, el dèficit s'hauria reduït gairebé en un 54%. Les regions amb més dèficit són Extremadura, amb un 1,89%, i Múrcia, amb l'1,8%. Navarra està en el 2,5%, però segons l'executiu espanyol és perquè té un sistema de comptabilitat diferent.
El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, va confirmar ahir que hi haurà una avaluació general dels alumnes al final de cada etapa educativa i que aquesta serà de caràcter estatal.
És una de les novetats que inclourà la reforma educativa que prepara el ministre Wert, però no concretat si l'examen vindrà directament de Madrid o bé si les comunitats també hi tindran alguna cosa a dir. Segons el ministre, no és propi d'un estat modern que un sistema concebut des d'unes bases nacionals hagi acabat derivant en 17 sistemes educatius diferents.
I 3 persones van ser ateses ahir per ferides lleus després que un avió de Ryanair va sol·licitar aterrar de manera urgent a Palma de Mallorca per fortes turbulències. Els ferits són 2 tripulants i un passatger que van ser atesos pel servei mèdic de l'aeroport de Son Sant Joan a Palma.
El vol cobrir el trajecte des de la ciutat alemanya de Düsseldorf fins a la capital balear. En un comunicat, Ryanair ha explicat que l'aparell ha tingut fortes turbulències quan s'apropava al seu destí. Per això ha sol·licitat un aterratge d'emergència que permetés atendre els ferits. Fonts d'ENA de l'aeroport mallorquí han afegit que amb aquesta atenció mèdica n'hi ha hagut prou i que no s'ha requerit el trasllat dels ferits lleus a cap centre mèdic.
diverses informacions periodístiques han atribuït a Sam Basile l'autoria de la pel·lícula que ridiculitza el profeta Mahoma i que ha despertat aquests dies una nova onada de protestes al món musulmà, així com l'atac a l'ambaixada dels Estats Units a Líbia, que ha provocat la mort de l'ambaixador Chris Stevens aquesta mateixa setmana.
Així és, no obstant, sembla que Sam Basile no existeix, i és que les autoritats d'Israel han dit que no tenen registrat cap ciutadà israelià amb aquest nom, tampoc a l'estat de Califòrnia. No hi ha cap pista que en certifiqui la seva existència. D'aquesta existència de Sam Basile se'n té coneixement a través de Steve Klein, que és qui va identificar com a assessor de la pel·lícula. En declaracions a la cadena CBS, Klein ha assegurat ara que Basile és un nom fictici i que no és israelià. A més, segons el diari The New York Times, tant la indústria com els sindicats de Hollywood asseguren que no saben res d'aquesta pel·lícula.
Per cert, que quatre persones han mort en l'assalt de centenars de manifestants a l'ambaixada dels Estats Units al Iemen, en uns fets relacionats també amb aquesta suposada mofa o ofensa al profeta Mahoma. Ampliarem aquestes informacions en els propers informatius segons anem incorporant noves dades. I d'altra banda, l'home que ha de rellevar Hu Jintao a la presidència de la Xina sembla que ha desaparegut. Fa 12 dies que no se'l veu per enlloc i els rumors apunten a un accident o una malaltia. Es tracta del vicepresident Xi Jinping.
El govern xinès no ha proporcionat fins ara cap raó clara de l'absència de Xi, l'home del qual s'espera que lideri el país a la pròxima dècada i que en els últims dies ha cancel·lat una sèrie de compareixències públiques, inclosa una reunió amb la secretària dels Estats Units, Hillary Clinton. No obstant, i per primera vegada en els últims 12 dies, els mitjans oficials xinesos han fet esment algunes activitats del vicepresident.
La Reserva Federal dels Estats Units ha anunciat la tercera injecció de diners al sistema des que va esclatar la crisi financera a finals del 2008.
La Fed comptarà cada mes deute hipotecari per valor de 40.000 milions de dòlars fins que millorin les dades de l'atur, que ara és del 8,1%, i sempre que la inflació es mantingui sota control.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passen 2 minuts d'un quart de nou en esports. El president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, va assegurar ahir que el club seguiria jugant a la Lliga de Futbol Professional, és a dir, a la Lliga Espanyola, si Catalunya finalment s'independitza.
Rosell va dir dimarts a títol personal, va anar, volíem dir, dimarts a títol personal a la manifestació de Barcelona per la Diada. Va participar a Granollers ahir en un acte també que va mostrar el seu suport al Club Cambra impulsat per la Cambra de Comerç. Cal dir que aquesta cambra té l'adhesió de la Fundació Futbol Club Barcelona.
I parlem de l'última hora del Barça per al partit d'aquest cap de setmana a Getafe, perquè el virus FIFA no només ha afectat Andrés Iniesta als Blaugrana, sinó també Alexis Sánchez.
Doncs així és, el Blaugrana ha arribat amb un trencament en un adductor i ja està confirmat que serà baixa contra el Getafe com a mínim. Encara no se sap, però, si arribarà a temps per als partits següents. En l'últim partit amb Xile dimarts contra Colòmbia, Alexis va acabar amb molèsties a la cuixa esquerra, un entrebanc més, doncs, per la visita al Coliseum Alfonso Pérez. Per cert, que l'entrenament d'ahir, Leo Messi i Javier Mascherano ja van treballar sense cap mena de problema.
El primer clàssic d'aquesta Lliga 2012-2013 ja té data i hora.
Doncs Ignasi, el Barça-Real Madrid, corresponent a la setena jornada, es disputarà el diumenge, dia 7 d'octubre, a les 8:10 del vespre. Després de la Supercopa d'Espanya, doncs, els dos equips es tornaran a veure les cares ben aviat per tercera vegada aquesta temporada.
I en bàsquet, la Lliga Catalana es disputarà al Palau Olímpic de Badalona en la seva final els dies 25 i 26 d'aquest mes.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. Ahir van tenir lloc els actes d'inauguració de les obres de restauració de l'interior de la Catedral de Tarragona en la seva quarta fase. Els actes van començar amb una eucaristia presidida per l'arcabisbe Jaume Pujol, a la qual va seguir l'acte pròpiament amb una visita a la restauració. Antoni Martínez, canonge i delegat diocesà per al patrimoni artístic, documental i art sacre, va fer una explicació de les troballes que s'han fet en el decurs de les obres que han estat subvencionades pel Ministeri de Cultura. Hi ha hagut també la intervenció del degà president del capítol catedral, Miquel Barberà, i també amb la presència en representació del govern espanyol del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. També va parlar en l'acte el mateix arcabisbe metropolità de Tarragona, Jaume Pujol. Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico Más defensa a Madrid la consulta independentista. La Vanguardia, el govern espanyol fa el buit a Más a Madrid. El País, Educació retalla els continguts que controlen les autonomies. El Punt Avui, sobre la conferència del president de la Generalitat, titula Más no afluixa. Diari Ara, de l'autonomia a l'estat propi, també referint-se al contingut de la conferència d'Artur Mas ahir a Madrid. El Mundo, en una altra línia, Obama obre l'aixeta dels diners per assegurar-se la reelecció. Diari ABC, l'islamisme rebenta la primavera àrab. I el diari La Razón, Artur Mas prepara per al gener l'anunci d'avançament electoral. I fet aquest repàs, de seguida als serveis, després entrevistarem l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, la capital alturgellenca, forma part de l'Associació de Municipis per la Independència, que és un dels pols organitzadors de la marxa independentista del Dia de la Diada.
Hola, sóc la Marina Rossell i vull dir-vos que en la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana us cantaré una cançó. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem!
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit encara avui una mica complicat, amb algunes incidències. Cas de la carretera C58, carretera de la Bauma, on hi ha hagut un accident a mig camí entre Terrassa i Viladecavalls. Aquí, en aquest punt, el trànsit està tallat en els dos sentits de la marxa per aquest accident, per aquesta topada entre dos turismes. Complicacions, per tant, evidents en aquesta via. També a l'autovia de Castelldefels hi ha un tram d'aturades entre Castelldefels i Cavà per un altre accident d'entrada a Barcelona. I a la ronda de dalt de Barcelona, en aquest cas, en sentit Besòs, un tram d'aturades per una incidència entre Horta i el nus de la Trinitat. A la resta de vies, força trànsit encara. En el cas de l'autopista B23, de forma fragmentada, entre Sant Feliu del Llobregat i la Diagonal. També l'autopista C32, de Viladecans a Sant Boi, la B30, Sant Cugat en Nord, o l'autopista P7 mateix, el tram de Cerdanyola en direcció al sud. A la C58, encara molt de trànsit entre Montcada i Ripollet en sentit Terrassa, o entre Sabadell i Badia en sentit Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, atenció, hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que en aquests moments i per causa salien a Sant Empresa a la línia R1, la línia del Maresme, no hi ha circulació de trens entre el Masnou i Mataró. Els trams en circulació registren retards d'uns 30 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix a
El temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Endavant.
Avui divendres vindrà marcat per els núvols alts i mitjans, que novament circularan fins a primeres hores de la tarda, especialment a sotavent dels Pirineus. Els núvols puntualment podrien deixar el cel molt ennuvolat, però a partir d'aleshores l'ambient predominarà l'ambient assolellat en general arreu del territori. Només es podria formar algun núvol baix al nord del litoral central, però en principi poc important, i no esperem precipitacions, a més al vessant nord del Pirineu, i esperem que ràpidament al llarg d'aquesta matinada i primeres hores del matí la nuvolositat minvi i quedi el cel també serè com la resta del territori. Les temperatures pujaran lleugerament, l'ambient serà càlid al centre del dia, especialment a la meitat sud del litoral i del prelitoral, i el vent s'imposarà novament el component nord i oest, entre fluix i moderat amb ratxes fortes als dos extrems i alguna molt forta al nord de l'Empordà. Tot i això, el vent serà fluix i variable, amb predomini del component sud i est al sector central del litoral i del prelitoral. De cara a demà, esperem pocs canvis. La jornada serà assolellada, amb algun nuvolat i prim poc important al centre del dia, i unes temperatures que s'aniran recuperant més encara, i l'ambient serà encara una miqueta més suau al centre del dia, tot i que les mínimes encara seran fresques per l'època de l'any. En quant al vent, la tramuntana afluixarà, i el mestral ja al llarg del matí desapareixerà i s'imposarà el component sud entre fluix i moderat a tot arreu. De moment ho deixem aquí. Això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Com dèiem al principi del programa, Artur Mas rebrà avui al Palau de la Generalitat una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana, que és la principal promotora de la multitudinària marxa de la independència que es va fer dimarts, dia de Nacional de Catalunya, juntament amb l'Associació de Municipis per la Independència. Ahir Mas, a Madrid, per primera vegada assegurava que entre Catalunya i Espanya hi ha una fatiga mútua i que el nostre país s'ha de dotar d'estructures d'estat. Volem parlar amb un representant de l'Associació de Municipis per la Independència sobre el paper dels municipis precisament en tot aquest procés que es pot començar després de la manifestació de dimarts. És l'alcalde de la Seu d'Urgell i col·laborador d'aquesta casa, Albert Batalla. Senyor Albert Batalla, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la seva visió com a alcalde, com a membre de l'Associació de Municipis per la Independència, de tot el que ha passat aquests dies, especialment després de la manifestació de dimarts?
Home, en primer lloc, fer una molt bona valoració de la manifestació en dos sentits. O en tres sentits. És l'enorme presència de gent de tot arreu de Catalunya que va participar en la manifestació de l'11 de setembre. En segon lloc, doncs, la claredat en el missatge i la voluntat, doncs, inexorable de traçar el nostre propi camí des d'un punt de vista nacional, que és una forma tan i tan clara la manifestació. I en tercer lloc, i no per ser el darrer que cito, menys important, el civisme que va presidir en tot moment aquesta marxa tan massiva. La gent no va contra ningú, la gent va a favor de Catalunya. I això és una cosa molt important que cal destacar i que, a més, doncs, crec que és un dels puntals més forts que tenim de cara a fer el camí que haurem de fer, que és un camí, doncs, llarg, i, com deia el president, el dia després de la manifestació no serà fàcil. El paper dels municipis a l'hora de mobilitzar, a l'hora de fer pedagogia, a l'hora de sumar esforços és clau i és fonamental. Aquest procés no només es fa des del Parlament de Catalunya, que és un dels actors principals, evidentment, no només es fa amb un lideratge segur, ferm, com és el lideratge del president de la Generalitat, sinó que, evidentment, també, doncs, es fa amb el paper de tots i cadascun dels municipis de Catalunya i de tots i cadascun dels territoris del país i dels racons del país. I per això és important, doncs, que els alcaldes, les alcaldesses, la gent del món local, no siguem aliens en aquesta realitat nacional i en aquest desig, sinó que també hi puguem contribuir des dels nostres propis territoris. Nosaltres no només som, per dir-ho així, gestors d'unes competències municipals per tenir un municipi més o menys doncs, ordenat, net, segur, amb serveis públics que corresponen doncs, al món municipal, etc., sinó que entenc que també som actors de la política nacional i aquesta és la pretensió de l'Associació de Municipis per la Independència, evidentment.
I com pot evolucionar tot aquest procés i també tot aquest debat? És possible un diàleg franc i serè també entre els catalans independentistes i no independentistes? Perquè també és cert que hi ha molta gent contrària, des del respecte mutu, al lema de la manifestació i en un referèndum potser no dirien sí a la independència. Com es pot gestionar tot això sense conflictes?
Bé, en democràcia, evidentment, tenim la sort de poder parlar obertament i sense cap tipus de problema amb respecte a l'hora de confrontar les idees. I per mi aquest és una clau claríssima. No? Ja, evidentment, molta gent que està a favor del que es va plantejar la manifestació el dia 11 de setembre, molts que ho van evidenciar o ho van evidenciar al carrer, i hi ha altres persones que doncs, no hi són favorables o no hi són prou favorables, o no ho veuen clar, que també passa. I això, doncs, en democràcia, té la seva representació i la seva expressió política i per altra banda, doncs, també hi ha possibilitats en un moment determinat que això es pugui consultar, o bé a través d'unes eleccions, o bé a través d'un referèndum, una consulta popular. Per tant, jo crec que el que hem de fer és que cadascú pugui plantejar la seva opinió d'una forma clara, d'una forma franca, amb respecte. Per això deia que és molt important assenyalar aquesta voluntat positiva que es va expressar d'una forma massivíssima a la manifestació l'11 de setembre. No hi havia un missatge en negatiu, no hi havia un missatge destructiu, no hi havia fins i tot un missatge retret cap a no sé qui. El missatge més fort, més clar, més contundent, era un missatge afirmatiu. Contra ningú. No era un missatge contra ningú, era un missatge a favor de Catalunya. I jo crec que en aquesta línia, els favorables d'una opció i els que no ho són, s'han de poder expressar en termes democràtics i de normalitat. És evident que doncs, un debat d'aquestes característiques també comporta doncs, que hi hagi gent que ho agafi més visceral, no? I que moltes vegades, com s'està veient en aquestes últimes hores, especialment amb expressions que venen de fora de Catalunya, que venen més aviat de Madrid i de la premsa, doncs, potser un tal més reaccionària, per dir-ho així, doncs no s'estan portant precisament per aquesta línia del debat d'idees transparent, democràtic, etcètera, sinó que bé, la tàctica de l'insult, del despreci, de la certa amenaça, fins i tot, doncs, com ahir, una periodista madrilenya ja demanava que sortissin al panc del carrer per entendre'ns, cosa que és absurda en un estat i en un context europeu com el que estem, evidentment, i per tant absolutament descartable. Doncs bé, com deia, hi ha gent que segurament per una banda i per una altra, no ho nego pas,
sí, sí.
Doncs, faran aquest diàleg des d'un punt de vista molt més visceral. Jo crec que la gran majoria, especialment a Catalunya, i a més amb el lideratge del president,
no tenen aquesta visceralitat.
Doncs, aquest diàleg d'una forma, amb esperit positiu, obert, i a més doncs, emparant-nos sempre amb una base que per nosaltres és fonamental, que és la democràcia.
Moltes gràcies, senyor Albert Batalla, alcalde de la Seu d'Urgell i diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Tindrem ocasió de parlar d'aquests i altres temes. Esperem tenir-lo aviat en una propera tertúlia, quan li sigui possible, i fins una propera ocasió. Bon dia.
Molt bé, gràcies i bon dia a tothom.
Adéu-siau. Ara mateix l'última hora informativa amb la Sara Cruz, després la tertúlia.
Molt bon dia, Artur Mas. Rep avui al Palau de la Generalitat una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana, els promotors de la multitudinària marxa per la independència coincidint amb la diada d'aquest any. El president analitzarà l'èxit de la marxa amb la seva presidenta, Carme Forcadell, i també amb diversos membres del Secretariat Nacional. També hi haurà sobre la taula la petició de l'Assemblea que insta el govern i els dirigents polítics perquè iniciïn la sessió de l'Estat espanyol. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home. Ahir a Lloret de Mar, un veí en va trobar el cadàver a un quart de nou del vespre en un carreró sense sortida d'una zona d'oci als afores d'aquesta població. La víctima encara no està identificada, però es creu que podria ser de l'Europa de l'Est, de Rússia o d'Ucraïna. I marxem cap a l'exterior perquè hores després de l'atac a Líbia, milers de persones a Sanaa, al Iemen, han marxat cap a l'ambaixada nord-americana. Els manifestants han assaltat la seu diplomàtica en una altra protesta per la pel·lícula Innocència dels musulmans, produïda als Estats Units i en què, suposadament, s'ofèn l'islam en fer una caricatura de Mahoma. Segons diversos testimonis, la policia iemenita no ha intentat impedir-ho i, de moment, s'han registrat ja 4 morts. I acabem amb esports, perquè el president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, va assegurar ahir que el club seguiria jugant a la Lliga de Futbol Professional, és a dir, la Lliga Espanyola, si Catalunya finalment s'independitzés. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, més informació quan siguin les 9.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles, però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
Després de tant sol i tant aire lliure, tinc la pell molt seca.
Doncs no et pots perdre la setmana fantàstica al Corte Inglés, perquè fins al 23 de setembre tens un 15% de descompte en hidratació facial, en perfumeria selectiva i per a farmàcia.
Un 15% de descompte en hidratació facial, just el que necessites.
Oi que és fantàstic?
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Comencem la tertúlia d'actualitat quan passen ja 7 minuts de 8:45. Ens acompanyen Lluís Sols, professor i membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya avui Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Doctor Aragonès, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I des de Tarragona comptem avui amb la presència de la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Senyora Borbonès, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Novament felicitats pel premi, per la medalla d'honor en categoria d'or del Parlament de Catalunya, lliurada a Càritas Catalunya dilluns passat. Teníem ocasió de parlar amb vostè dilluns al matí. Ara ens pot comentar, ni que sigui breument, com va anar l'acte i com va ser tot.
Bé, en primer que tot, jo també els voldria parlar en nom de totes aquelles persones, i al fi i al cap jo no me sento una persona que vaig estar allí per recollir-ho, però que de fet aquesta medalla és per tots aquells voluntaris que durant molts anys han estat i seguiran treballant al servei dels més desafavorits, no? I per tant és una medalla per moltíssima gent, hauríem d'esmicolar-la molt perquè tothom no tingués un tracet, no? I en aquest sentit, Càritas Catalunya el que feia era vehicular aquest reconeixement de la societat catalana, que de veritat que nosaltres vam estar molt contents. A l'acte van assistir tots els responsables de les Càritas diocesanes de Catalunya i la vam sentir molt nostra, i sentir tota la societat al nostre costat, doncs sincerament això també ens encoratja, al mateix temps també ens estimula i ens fa pensar que hem de ser molt més curosos i que hem de fer-ho cada dia millor per ser fidels a la nostra identitat.
Hi havia també l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac.
I una bona nodrida representació de bisbes, el senyor arcabisbe d'Urgell i els bisbe de Terrassa, si no recordo malament, i el bisbe de Girona. Per tant, crec que va ser també una presència pública molt significativa, i sobretot el que nosaltres agraïm moltíssim és la unanimitat que portava al darrere aquest reconeixement.
Un reconeixement que Càritas Catalunya va rebre juntament amb Òmnium Cultural en aquesta edició. Bé, i anem a la realitat de l'actualitat. Artur Mas rep avui una delegació...
Jo voldria, saludar Aragonès, a la senyora Borbonès, amb aquest inici de curs, o aquest inici de període, sí. I felicitar-la també per la seva... Perquè
gràcies.
Crec que aquestes coses, encara que ella diu, home, però sempre suposa un reconeixement públic de la tasca que s'està fent, diríem, en aquestes institucions, no? Jo felicito perquè realment crec que Càritas mereixia no aquestes sinó moltes més medalles de les que té, no?
Recordem que Càritas és l'església, i això vol dir que aquesta església per la qual sovint es pregunta als ciutadans i de la qual no sempre parlen bé aquests ciutadans, doncs potser fem una crida a la reflexió dient que Càritas, que és exemplar en la tasca social, és església. Senyor Sols, vol afegir alguna cosa?
La meva felicitació, que és una de les parts de l'església més encomiable.
Bé, avui, com dèiem, repassem l'actualitat, ja que el doctor...
Gràcies, perdoni, gràcies.
Estem junts, encara tinguem aquesta distància física d'un centenar de quilòmetres entre Barcelona i Tarragona. No, deia doctor Aragonès, senyor Sols i senyora Borbonès, l'estiu bé, per això? No els he preguntat per l'estiu. Les vacances...
Sempre
prova bé, sí, senyor Sols
bé,
també.
Sí, sí. Molta calor, però...
Molta calor, això sí, ho hem patit tots. I Carme Borbonès suposo
sí,
que també ha passat
ja
calor.
Sí, exactament igual.
Bé, com dèiem, Artur Mas rep avui l'Assemblea Nacional Catalana, una delegació dels promotors de la manifestació per la independència. Tot això arriba l'endemà que el president català ahir a Madrid parlés de dotar Catalunya d'estructures d'estat propi, d'un possible referèndum, és a dir, agafi una mica... la bandera d'aquesta onada independentista, el mateix president Mas, en un procés que veurem com evoluciona. No hi havia cap membre del govern espanyol en una conferència que és del Fòrum Europa, i on sí que acostuma a haver-hi algun ministre, i bé, a partir d'aquí vostès diran què en pensen, i què en pensen també de la manifestació, si volen dir-ho.
Jo sobretot dir que s'ha engegat un procés molt important. No sabem com acabarà, però alguna cosa ha passat. Estem acostumats a que les coses mai acaben de canviar, cadascú diu la seva, mai acaben de canviar, però hem de recordar que de tant en tant passen moltes coses molt de pressa, en determinades circumstàncies. Si recordem la transició espanyola, en 3 anys va canviar tot. I si recordem la caiguda del mur, l'any 89, en 2 anys va canviar tot. Jo no dic que això vagi a canviar ara, però que existeix la possibilitat de que passi. El procés és molt important, perquè la manifestació... jo no vaig assistir a la manifestació, però realment la manifestació ha estat un fet molt important i jo penso que sí que és el que marca un abans i un després en la realitat política catalana. Sí, sí. Llavors, aquest procés on pot arribar? Doncs depèn com es porti. Però realment tenim una cosa que no hi havia abans, que és la consciència de que un sector molt important i probablement majoritari de l'opinió catalana està per la independència. I hem d'entendre que una crisi és un moment adequat en què la gent vol canviar coses, que la gent no vol seguir les coses com abans, i potser aquesta és una peça que canvi. Ara, d'això a veure, saber què és el que passarà exactament, doncs és molt, molt complicat.
Senyor Aragonès.
Sí, bueno, jo voldria dir que la manifestació aquesta va ser un èxit. Tot sigui dit que el suport que li va donar doncs, Convergència i Unió per a mi va ser bàsic. En aquest tema.
Va ser decisiu perquè
ser decisiu,
hi hagués tanta gent.
I de fet hi van ser pràcticament tots els consellers. No hi van anar tots perquè si no hauria estat ja una decisió del govern.
El govern en ple.
Si no hi anava el president, dius, bueno... I me va agradar que ahir l'Artur Mas digués les mateixes coses que diu aquí quan... Bueno, és que, de fet, avui dia amb els mitjans de comunicació que ja no es poden dir...
No hi ha fronteres.
Allò que diu dels fer dels discursos i tal, s'ha de fer un sol discurs, perquè aquí no... I el gran silenci que hi va haver-hi ahir, jo remarco també que no solament hi van haver-hi les absències del govern central, sinó també les absències dels principals líders del PSOE, els principals, no, principals i secundaris. És a dir, que els dos partits importants d'Espanya no hi van assistir, i sí que hi va assistir, curiosament, perquè no hi era mai, el senyor Spotorno, que és
el cap de la Casa del Rei.
I totes aquestes coses, doncs, home, tenen el seu interès, sí. Com deia el Lluís Sols, el professor Lluís Sols, quin serà el full de ruta? No ho sé. Perquè aquestes coses, doncs, vull dir, tenen les seves complexitats i després, doncs, l'independentisme, no ens oblidem, és més sentiment que racionalitat, és a dir, que en el sentit de que si ara miréssim què és el que guanyem o què és el que perdem, l'independentisme i tal, doncs no ho sé, penso que com es van fer tots els processos, per exemple, de la reunificació alemana, no era racional tot allò, vull dir, no hi havia una racionalitat.
També es diu que el creixement de l'independentisme aquests últims mesos i anys pot venir per la part de la racionalitat, també, de gent que potser no era independentista amb el cor, però que hi veu unes raons per ser independents. Bueno, això no, es diu...
Això jo no ho sé.
Els sociòlegs segur que estan estudiant el tema.
No soc sociòleg, ni psicòleg, ni res d'això. Soc periodista i professor, però vull dir, no ho sé. Lo cert és que a mi m'agradaria saber, i crec que seria interessant que això s'acabés amb un referèndum, per veure una mica què és el que vol el poble de Catalunya. O, almenys, jo crec que seria bo arribar amb unes eleccions anticipades. Les eleccions anticipades posarien sobre la taula què és, en quines formacions el poble de Catalunya vol que es faci aquest full de ruta, no? Perquè, clar, avui dia tenim un govern en minoria a Catalunya, un govern en minoria a Barcelona. Bueno, haurà de continuar així? Bueno, no ho sé, però vull dir, és una situació que avui dia la formació nacionalista més important que hi ha aquí a Catalunya, que és la Convergència i Unió, no té majoria en els principals.
I ha tingut el suport del PP en els pressupostos, per exemple.
I bueno, ara sembla que l'Ajuntament de Barcelona fa el viu-viu de cara amb els socialistes, però...
Ara parlarem d'això del PSC a l'Ajuntament de Barcelona.
No acaba de quallar el tema. És a dir, que s'ha de veure què és el que està... Jo crec que unes eleccions anticipades clarificarien bastant la situació.
Alguns diaris parlen de convocar Otori al gener, que Mas convocaria al gener per el primer semestre de l'any vinent aquestes eleccions. Veurem què acaba passant. Senyora Borbonés, què en pensa vostè de la manifestació i de tot el procés? Els veig poc, diguéssim, poc clars a l'hora de veure què passarà. Realment ningú home, sap què passarà.
I l'Artur Mas ho sap, eh?
Efectivament.
Tant de bo poguéssim saber. Però sí. Mirin, jo, si em permeten, en primer lloc, una cosa a destacar per mi va ser molt positiva, o és que no ho he llegit en cap lloc. No va haver cap senyal de violència. Quan amb tota aquesta gent que hi havia, moltíssima gent, hagués pogut produir algun aldarull. Tot sovint ja estem acostumats. Escoltin, tothom que vam ser capaços tots com a societat de fer una contenció i un control i de voler dir que érem un poble, com allò que diem, civilitzat, educat, i que realment quan volem aconseguir les coses les volem fer des de la unanimitat, i que som nosaltres els que no volem soroll, com em deia l'altre dia el senyor Rajoy, ni líos, ni coi d'aquest. Escolti, no vam tindre cap lío en el llenguatge que es pugui entendre, no? I això a mi em va impactar molt i em va impactar positivament. I segona qüestió que jo voldria aportar és que potser estem, en el fons no ens donem compte de que estem en una altra nova era, i també ens afecta aquí, és a dir, una època més globalitzada, on és important la proximitat, i això els hi puc dir des de l'experiència de Càritas. Si Càritas podem fer quelcom i perdonin que personalitzi, és perquè estem al costat de la gent, al costat cada dia, al matí, amb aquella persona que ens ve a les portes d'una Càritas parroquial o aquell veí que ens demana si pot anar a Càritas. Per tant, el concepte de proximitat potser és un altre element d'administració i de govern que cal recuperar de més, però ja diguéssim, pel poble i amb el poble, no? No hauríem de parlar. I també el concepte de diversitat, perquè, escoltin, vull dir, en un món tan globalitzat, el que no es poden anar és amb unes estructures rígides de caràcter estatal que hem heretat de fa uns anys, que, escolti, això ja s'ha acabat. Si s'ha acabat aquella era on van néixer els estats, doncs si aquests estats ja s'han acabat, i hem de buscar altres fórmules d'administració, sense fer-nos mal, sense prendre mal, però doncs hem de canviar. Escoltin, els estats neixen un moment per fer una funció. Potser ara cal uns altres models d'organitzar i administrar la societat. Jo només ho poso com una interrogant.
Doncs un interrogant que queda fet. En tot cas, també els demano si volen donar la seva opinió. Ara hem dit el que pensen del que pot passar, però vostès aquest debat social sobre la independència, quina opinió tenen?
A mi m'agradaria matitzar una mica a la senyora Borbonès, que sap el carinyo i l'afecte que li tinc personalment, perquè doncs és així, i a Càritas... Però crec que avui les estructures polítiques són cada vegada més multinacionals. És a dir, que aquí no depenem tant de Madrid, depenem cada vegada més d'Europa, és a dir, de Brussel·les. Això cau més lluny, eh? Allí parlen altres llengües, no, ni el català ni el castellà ni res, vull dir, parla francès i anglès, sobretot anglès, etc. Vull dir que, a veure, els Estats Units és la primera potència al món i realment té estructures, diríem, que són superestatals. No ho sé, jo crec que en un món globalitzat les estructures superestatals són necessàries. Ara, també són necessàries les estructures que viuen a prop de la gent. És a dir, per
la
mi les estructures,
que deia Carme Bonomès,
les estructures municipals, no sé si provincials, però bueno, autonòmiques o el que sigui, a mi em sembla molt interessant i que tinguin doncs, les funcions màximes que puguin tenir. Però les estructures supranacionals són imprescindibles de cara a que si algú doncs, vol fer alguna cosa en el nivell econòmic o en el nivell, no diríem, de terrorisme o del que sigui, bé. Una altra cosa, necessitem estructures superiors per defensar-nos. Una altra cosa que jo li diria, home, diu, no, és cert que no hi ha hagut, i a mi, de fet, me va sorprendre, no hi ha hagut cap aldarull, no hi ha hagut res.
Va ser ben pacífica, moltes famílies...
Però, escolteu, que és que a Barcelona totes les manifestacions, fins fa 4 dies, l'última manifestació es va fer el mes de maig, totes les manifestacions, tots sabem que hi ha a Barcelona, doncs, 2, 3, 4 mil brètols, per dir-ho d'alguna manera, en fi, suaument, doncs que es dediquen a rebentar manifestacions, que es dediquen a actes vandàlics, que es dediquen a la guerrilla urbana, etc. No? I aquestos no han aparegut. Què passa? Que han desaparegut aquestos? No. No han desaparegut, perquè aquesta gent no desapareix de la nit al dia. Aquesta gent no va intervenir perquè no va voler, o perquè algú ha pactat amb ells. No ho sé. Però aquest és un punt que a mi me sorprèn, i em sorprèn d'una manera que diria, bueno, és un tema que no tinc resolt, però que aquesta gent existeix.
Sí, senyor Sols, i després Carme Borbonès, que potser respondrà.
Jo volia fer un parell de matisacions. Una qüestió és que, certament, anem a estructures supranacionals, però hi ha dues maneres d'estar en Europa. Estar formant part d'una comunitat autònoma i estar formant part d'un estat propi. I realment és això... és el debat. Potser no era el debat de fa un any, el debat principal d'un any, però en aquest moment, des de dimarts, és el debat principal aquí a Catalunya. Si està en un estat propi o no, independència sí, independència no. Jo penso que hi ha una certa ceguera a Madrid, suposo que s'ho acabaran pensant una mica, no? En el sentit de, bueno, de minusvalorar allò que està passant, realment ho va ser grotesca, això de que la televisió, la cinquena notícia fos això, mentre que era la primera de la BBC, no?
Totalment d'acord.
Absolutament absurd.
Es refereix vostè al telediari de Televisió Espanyola,
sí,
del mateix...
Sí, que va posar com cinquena notícia.
Els altres també, eh? Els altres també.
Els altres estatals també.
Madrid se pensava que això no era important.
Val, jo penso que encara creuen que això és un joc tàctic per aconseguir diners, i això potser al principi podia ser-ho, però en aquest moment no ho és. És un procés, penso, que molt, molt important. Jo mullaria una mica la millor que pot passar normalment, en el sentit de... que potser el primer de tot serien unes eleccions. O sigui, si realment Mas vol impulsar això, si no és un joc tàctic, unes eleccions pel gener, pel març, aviat. Unes eleccions presentades en un programa independentista. Si guanyen els partits independentistes, cosa que és previsible després del que hem vist ara, si guanyen els partits independentistes, llavors... el govern de Catalunya engegaria un referèndum extraoficial, perquè oficialment els referèndums en Espanya només es pot convocar el president del govern, i el president del govern no ho convocaria. Però, amb el control que té de la policia, el president de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, podria posar en marxa el seu referèndum extraoficial i sortiria el resultat que sortiria, ja depèn de les posicions d'un i l'altre. A partir de la lectura d'aquest referèndum, doncs, hi hauria un... bueno, potser un xoc de transnacionalistes, un nacionalisme a Madrid, un nacionalisme a Catalunya, diferents, i tots dos. Jo penso que tot acabarà en pacte, en algun tipus de pacte, però si un xoc de transnacionalistes pot acabar en una certa ruptura, clar. Una...
Sí, Carme Borbonès, d'això o de les al·lusions d'abans?
Sí, bueno, tot plegat. No, parlem de les estructures, no, jo comparteixo, però el que els volia dir és que hem de parlar d'unes estructures que serveixin a les persones. I ara el que estem tenint és estructures que ens manegen les persones. I escoltin, escoltin, estem en una crisi que aquestes estructures que han tingut fins ara resulta que també van a remoc, perquè si no, expliquin-me què fan els governs, van a remoc de què? De la prima de risc que decideixen uns senyors que no sabem qui són ni que no sabem on estan? Pues escoltin, aquest model no ens serveix perquè no ens serveix per les persones. I vostès diuen, és que hi ha dos, com deia el senyor Sol, dos maneres d'estar a la Unió Europea. Jo també crec que això que els volia dir. Hi ha maneres diferents de les que hem tingut fins ara. Està clar que hem de fer coalicions i que hem d'estar plegats i que hem de tindre unes estructures que realment ens serveixin a tots i que hem de fer uns pactes. Però mínims, mínims. Vull dir, ens hem d'aclarir unes quantes coses, però torno a insistir-los, és que en aquests moments ja la personal l'hem anul·lat. I jo per això, permetin-me que els parlava de cartes, nosaltres fem els programes, sí que tenim programes també per tothom, però intentem donar respostes a mida de cada persona, perquè cada persona té una realitat, però també els pobles i les comunitats. Jo només demanava això, que reflexionem, que hi ha d'haver un canvi de model de gestió del planeta, si m'ho permeten, però res més que això, i amb tranquil·litat faltaria més. I jo també estic molt intrigada, perdonin amb tots vostès, amb aquest tema que no van aparèixer aquesta col·lecció de brètols, com vostès deixen, i té que ser molt difícil, poder-ne controlar, perquè si n'hi ha 2 o 3.000, escolti, sempre se n'escapa algun, no? I aquest dia, amb la gentada que hi havia al carrer, hi havia algun risc, també,
eh? Estan més controlats del que vostè i jo pensem,
sí, m'imagino, m'ho imagino, no? I si em permeten, ho celebro, perquè ho feia
per
cap.
Exemple, per exemple, ETA, diríem, quan ha convingut, no actuava, eh? O sigui, que, per tant, es pogués fer...
No és el mateix, no,
no
és el mateix,
no, però no actuava, me refereixo, doncs,
sí,
per fer...
Ja l'entenc, sí.
El món Abertzale no actuava, sí, sí. Per exemple, doncs, quan se tractava de, per exemple, el Festival de Cinema de Sant Sebastià, sempre s'ha celebrat i amb tranquil·litat,
no,
pau i bons
roca,
aliments. Sempre hi ha hagut una... I això passa, doncs, vull dir, bueno, per què? Perquè, en el fons, aquestes persones són persones molt concretes, són conegudes, la policia crec que, gràcies a Déu, ja els coneixerà ara, perquè fins ara no els coneixia i per això passava el que passava, doncs, bueno, ha pogut, doncs, neutralitzar, perquè si no hauria sigut un desgavell tremendo, hauria pogut passar una cosa tremenda aquí, no?
Sí.
O sigui que no.
Bé,
ara, jo penso, de cara al futur, que efectivament, doncs, aquí es faran unes eleccions i veiem cada un... A mi m'agradaria que Convergència no es presentés amb un programa... pràcticament independentista, que és el que ha demostrat i està demostrant últimament, no? Ho diuen els consellers, que són independentistes, no?
Sí, sí.
L'Artur Mas mateix ha dit que és independentista, ho va dir a Televisió Espanyola, no ahir, sinó una altra vegada que va intervenir en un diàleg...
Que va votar que sí a les consultes dels municipis.
De les sobiranies i tal, no? Doncs, bueno, a mi em sembla que aquesta cosa... Per què? Perquè això seria equivalent a un referèndum. Jo no ho sé si fins a quin punt... ara, també el que s'hauria de vigilar és no crear ruptures, no amb Espanya, sinó aquí dins. Uh-huh. Aquí dins és el més important. El més important de tots aquests processos és que no es creïn ruptures entre uns i altres. Perquè aquí, doncs, hi ha gent que no està d'acord amb la independència. No?
Hi ha gent que pensa diferent.
I que si pensen que no s'ha de fer la independència, doncs que no siguin demonitzats per part de qui pensin que hi ha... que s'ha de fer la independència, i viceversa, no? Uh-huh. O sigui, que aquí, per tant, aquest és un punt, per a mi, que encara no el veig clar, no?
Bé, deixem tot obert breument, senyora Borbonès.
Sí, perdona, un detall. Vostès han llegit, jo vaig estar aquí a la inauguració de curs que va presidir l'honorable president de la Generalitat.
Sí.
Escolta, l'ovació més gran que no havia sentit mai a la universitat, per un polític, la va tindre el senyor Mas el dimecres, amb una al·lusió una miqueta irònica a Europa, no? I de veritat que a mi també em va frapar, perquè el món universitari també és molt complex. I sincerament, no, i si vostès llegeixen em sembla que era un article ahir a La Vanguardia, a l'editorial, això ho va ressenyar i no s'ha dit gaire, i això crec que va ser molt important, perquè el món universitari crea pensament i ajuda a la reflexió, no? I si també té les coses clares, doncs, escolti'm, tot suma.
Avui a la tertúlia ens han acompanyat el professor i membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Abans d'acabar, hi ha una situació difícil a nivell internacional al Pròxim Orient després dels assalts a les ambaixades dels Estats Units, l'última, la dels Estats Units al Iemen, que ha provocat 4 morts.
Carter va perdre per l'assalt a l'ambaixada d'Estats Units a Teheran, a Iran.
I tot apuntava que guanyava.
Pot fer perdre les eleccions d'Obama, perquè una de les bases més importants que tenia era el seu èxit en política exterior amb els països àrabs, i això s'ha trencat.
Sí, però bueno, a mi això no em preocupa, guanyi qui guanyi als Estats Units. El que sí que em preocupa és que, bueno, que, bueno no em preocupa, sinó
la seguretat de
constatar que, bueno, no perquè aquests països puguin votar, doncs el fundamentalisme i el terrorisme s'ha acabat, vull dir, això no és així, no perquè la gent doncs, hi hagi un sentiment democràtic, doncs hi haurà aquells fundamentalistes que seguiran siguent radicals i que no acceptaran res i per tant cremaran banderes, ambaixades i ambaixadors, no?
Sí, Carme Bourbonès, breument.
Sí, jo també veig el mateix sentit de dir que el que hem d'intentar és veure si aquests fonamentalismes es poden superar i poden tindre un altre tipus de relacions com el que insistia abans. Hem de buscar noves vies de comunicació i d'entendre-nos els pobles i el planeta.
Bé, ho deixem aquí i avui volem acabar demanant a una veu innocent, el senyor Salvador Aragonès, per exemple, que ens digui un número de l'1 al 13.
Jo no soc tan innocent,
Sí, però com que no té la llista, podrà ser molt innocent.
A veure, no conec res, no?
Sí, és per sortejar les 10 entrades dobles per l'espectacle Memòries d'un cavall andaluz al Teatre Romea aquest dissabte, demà a les 9 de la nit. Donarem els noms dels 10 guanyadors. Si pot dir un número de l'1 al 13, així establirem el còmput.
Doncs el 3.
El 3, perfecte. Doncs els guanyadors són Mariam Teresa López Nieto, de Barcelona, Jordi Fernández Muñoz, d'Arenys de Mar, Alba Gassó Bosch, de Barcelona, Eltero, Marta Ribarenes, de Bellaterra, Esther Borrego Linares, de Barcelona, José Carlos López López, de Barcelona, María Elisa Sanper Sánchez, de Barcelona, Maria Palomar Llobet, de Barcelona, i Genoveva Rosselló Manetes, també de Barcelona. Felicitats a aquests guanyadors, els enviarem per e-mail la informació. Gràcies a vostès, Carme Bourbonès, Salvador Aragonès i Lluís Sols. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Són les 9. Els titulars que ens porta la Sara Cruz és la propera cita. Després parlarem de l'adoració nocturna, concretament amb Rafael Trius Penedès, que està impulsant aquesta devoció, l'adoració eucarística, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Són les 10 del matí.
Hola, molt bon dia. Artur Mas rep avui al Palau de la Generalitat una delegació de l'Assemblea Nacional Catalana, els promotors de la multitudinària marxa per la independència coincidint amb la diada d'aquest any. El president analitzarà l'èxit d'aquesta marxa i també es parlarà de la petició de l'Assemblea que insta el govern i els dirigents polítics perquè s'iniciï la secessió de l'Estat espanyol. I d'altra banda, segons ha donat a conèixer el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el dèficit català estaria una mica per sobre de la mitjana de les comunitats, que se situa en el 0,93%. Si es tenen en compte els avançaments fets per l'Estat, el dèficit de Catalunya se situa en el 0,59%. Montoro diu que les dades van pel bon camí. Recorda que quan tots ens posem a treballar, tots sumem, tots són, ha dit, un estat. I marxem cap a l'exterior perquè 4 persones han mort a l'assalt de centenars de manifestants a l'ambaixada dels Estats Units del Iemen. I és que a hores d'ara de l'atac de Líbia, milers de persones a Sanà, al Iemen, han marxat cap a l'ambaixada nord-americana per protestar per la pel·lícula Innocència dels musulmans, produïda als Estats Units, recordem, i en què suposadament s'ofèn l'islam per fer una caricatura de Mahoma. I acabem amb els esports, perquè el clàssic de la Lliga ja té data i hora. El Barça-Real Madrid, corresponent a la 7a jornada, es disputarà el diumenge, dia 7 d'octubre, a les 8:10 del vespre, i en bàsquet la Lliga Catalana es disputarà al Palau Olímpic de Badalona el dia 25 i 26 de setembre. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin 9:45.
Ràdio Estel.
La justícia passa a través del respecte dels drets dels pobles i de les nacions a disposar d'ells mateixos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius en risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Ana Hernández.
Yeah. Aquesta tardor els pantalons de tufa es porten de colors. Vermell, blau...
Doncs has d'anar a la Setmana Fantàstica al Corte Inglés perquè tens els pantalons d'Easywear amb molts colors per només 29,95 euros.
Pantalons per només 29,95 euros?
Oi que és fantàstic?
Les últimes tendències i els millors preus a la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
L'altra cara del dia.
Són les 9 i 5. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona pot acollir aquest proper curs un torn d'adoració perpètua, si hi ha el suport de les parròquies. Aquesta és la intenció dels promotors, en aquest cas liderats per Rafael Trius, Penedès, professor i arquitecte tècnic amb qui parlarem els propers minuts. I és que moltes persones, des de llocs diferents, remen amb força perquè el temple expiatori d'Antoni Gaudí sigui un focus espiritual, litúrgic, catequètic i evangelitzador de primer ordre, així com de dimensió internacional. La Sagrada Família pot ser lloc de pelegrinatge, sobretot espiritual, com dèiem, i la Junta de l'Adoració Nocturna Eucarística vol que el temple sigui lloc privilegiat de pregària al mig de la ciutat. Parlarem amb Rafael Trius, promotor de l'adoració nocturna a la Sagrada Família.
Ràdio Estel.
Aquest estiu, els diumenges a 10:45 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gel Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Els diumenges a 10:45 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz.
Senyor Rafael Trius, promotor de l'adoració nocturna a la Basílica de la Sagrada Família, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Què pot passar els propers mesos? Què ha de succeir perquè hi hagi adoració nocturna a la Sagrada Família?
Bueno, hem de pensar que els miracles es produeixen cada dia. No és una cosa extraordinària, lo habitual és un miracle ja. Que cada dia veiem la llum del sol i puguem respirar i és un miracle. Llavors, el nostre Senyor està darrere d'aquesta iniciativa o d'aquest projecte i d'aquesta realitat, perquè ja no és un projecte únicament, sinó que ja és una realitat. Portem un any i pico, des del maig de l'any passat, que es va iniciar l'adoració a la Sagrada Família. Providencialment es tenia que fer a baix de la cripta de la Sagrada Família, però providencialment es va cremar la rectoria, com molt bé sap tothom, i es va tenir que fer els tres mesos primers a dalt, darrere el presbiteri de la nau central de la Sagrada Família. Llavors, això va donar peu a que l'acte encara fos més esplendorós o poder-se fer a dalt. Després, a l'arreglar-se el condicionament de la Sagrada Família, pues, es va tornar a fer a baix. Però això no vol dir que es torni a fer a dalt, com està previst. Si inicialment en Gaudí ja va preveure que la Sagrada Família tenia que ser un centre de culte i d'expiació. I això és el que pretenem que sigui. A través del cardenal, el senyor cardenal, Lluís Martí de Sistach, es va donar el permís de parlar amb mossèn Lluís Bonet, rector de la Sagrada Família, i així amb l'autorització de tots dos vam començar un grup, vam muntar una junta, una petita junta, i hem començat a treballar. I des d'aquest dia, des del maig, doncs, bé, el segon dijous de cada mes, que va ser el maig de l'any passat que van començar, s'ha iniciat aquesta adoració. I fins avui. Ahir va ser l'últim dia, perquè ahir era el segon dijous del mes que estem ara, i per tant va ser l'última adoració.
Tot això s'està fent a la cripta, eh?
Actualment s'està fent a la cripta, sí, però el projecte, si em permet,
sí,
que això potser és el més important que hem de dir en aquest moment. Com pensem realitzar aquesta duració que ha començat sent una vegada al mes, unes hores, des de les 8 i quart del vespre fins a la mitjanit, pot arribar a ser perpètua. Com es pensa fer això? Bueno, pues, pensant una miqueta, els mitjans a utilitzar, o primer, la ràdio, com estan fent en aquest moment. Els mitjans de difusió, per mi, són importantíssims, perquè si les coses bones no es coneixen, no es poden saborejar. Per tant, és molt important donar-ho a conèixer. Després, el públic que escolta el missatge, doncs l'agafa o no l'agafa, però per almenys ja el sap. Això és molt important donar-ho a conèixer. I més, un missatge com aquest, tan important, doncs jo crec que val la pena que ho cregui tothom. I aquest mitjà és extraordinari. El Catalunya Cristiana, que ja va sortir l'altre dia un reportatge, fa un any va sortir el primer explicant com es pensava tirar endavant tot això, doncs penso que és molt important explicar-ho.
Adoració perpètua vol dir que, per tant, hi hauria el Santíssim exposat les 24 hores del dia, com en aquesta capelleta que hi ha al Tibidabo, a la cripta a la dreta.
Correcte, sí. Es pot posar en fe, que és l'adoració femenina que hi ha en el carrer Aragó, l'adoració que ja porten anys adorant el cap està el president de les adoracions, el Víctor Barrallo, que és el president de les adoracions de Barcelona, pues, també en aquest article que va sortir el dia 29 de juliol de Catalunya Cristiana, també fa posa una nota explicant què és adorar. La periodista Carmen Munté, que va ser el que va fer aquest article, pues, va demanar que també col·laborés una altra persona per explicar què és adorar. I el doctor Víctor Barrallo ho explica perfectament en aquest article. I, per tant, estem ficats en un tema sobreimportant. Sobreimportant perquè no és ni més ni menys que adorar l'amo del món, l'amo de la casa, que jo acostumo a dir. La Sagrada Família és un temple que el papa, quan va estar aquí la dedicació, fa un any i pico, que d'aquí va néixer aquesta idea de posar en marxa l'adoració, va dir que era la catedral d'Europa. La Sagrada Família es considera com la... Jo entenc que la catedral només hi pot haver ni una, en cada ciutat només hi pot haver ni una, però el papa volia dir, crec jo que volia dir amb aquestes paraules, que és la catedral d'Europa, la catedral de les catedrals. És a dir, per donar èmfasis al monument esplendorós, emblemàtic d'en Gaudí, que és la seva família, el canal la va batejar, per dir-ho d'alguna forma, com la catedral d'Europa. Llavors, què vol dir això? Jo, quan penso en aquestes coses, dic, a veure, jo puc visitar a la meva família pues, pel carrer, la puc saludar pues, anant de viatge, el puc saludar a casa seva. El nostre senyor també el puc saludar mentre vaig pel carrer, perquè el nostre senyor està tot arreu, però on li agrada més que se l'adori, que se'l tracti, que se li parli, és a casa seva. I com més guapa sigui aquesta casa, més bé s'hi troba ell i més bé s'hi trobem nosaltres. Sí, a mi m'agrada posar aquestes comparacions tan humanes, tan diguéssim, tan elementals, per entendre que el nostre senyor, estant on està, encara es mereix més adoració que no pas una altra iglesia. Amb tots els respectes, evidentment, el nostre senyor està a tot arreu, i més està en el sagrari, està a l'Eucaristia, exposat permanentment a la custòdia, pues, tant s'hi troba bé que estigui en una iglesia més senzilla com una iglesia més gran. No? Però la realitat, jo de vegades, mentre venia cap aquí, pensava, a veure, Jerusalem, jueus, quan anaven al temple, Per què? Perquè allà hi ha uns símbols que et portaven a la divinitat. Pues, anaven al temple, el temple majestuós, riquíssim, esplendorós. Pues això és una mica en comparació, podem posar el mateix. La seva família és un temple emblemàtic i, per tant, es mereix, penso jo, més el nostre senyor que se l'adori allà que en un altre lloc. Això ho explico jo. Llavors, també explico una altra cosa. El temple de la seva família està pensat, previst per donar culte a Nostre Senyor. Però en dos aspectes, amb la d'adoració, que és el que fem nosaltres, potenciant l'adoració perpètua, a través d'aquests actes, diguéssim, fraccionaris, que no són del tot... Jo hagués quedat molta més estona, però el temps és el que hi ha i no pots fer-ho permanent. Si hi hagués hagut altres persones que haguessin continuat, haguessin pogut dir que podia ser pues, permanent. Llavors, ahir, quan estàvem adorant, pues, jo pensava, dic, aquí falta encara més riquesa, faltaven flors, podem enriquir-ho encara més. I la forma d'estar davant del nostre senyor, pues, això no es pot ni explicar, perquè ens hem de donar compte que adorar és algo que no es pot explicar. Conèixer Nostre Senyor no el coneixerem mai prou, però una miqueta sí que el podem conèixer, i poder parlar amb ell, i poder-li demanar, i poder-li donar gràcies, i poder demanar pels altres, estant present, pues, això no té, no sé, és una cosa massa, molt gran, que no es pot ni siquiera poder explicar.
Avui presentem l'altra cara del dia amb un nom propi, el de la Basílica de la Sagrada Família i l'adoració nocturna, que pot acabar sent perpètua aviat en aquest temple, i conversem amb Rafael Trius Penedès, que és el promotor de la Junta de l'Adoració Nocturna a la Basílica d'Antoni Gaudí. Quins són els passos que es poden seguir ara properament, senyor Trius, sí, perquè això sigui realitat aviat? Bueno. Un torn d'adoració nocturna a la Basílica, independent del que hi ha a la cripta, o com funcionaria?
Miri, el que tenim pensat, i ja ho hem començat a fer, és anar a parlar amb cada rector de cada parròquia i deixar-nos penjar els programes que surten cada mes anunciant el proper acte d'adoració que hi haurà. No? El dia, el segon dijous, es anuncia amb un programa que està molt ben fet, a color, etcètera, etcètera. Bueno, llavors li demanem que ens deixi posar també en el cartell on s'anuncia aquesta adoració un llistat on es puguin apuntar els que es vulguin afegir en aquesta adoració per torns. Llavors han donat dos telèfons, el meu particular i després el d'una altra persona que també és de la Junta, de Joan, doncs també donem el seu telèfon i es poden trucar o es poden apuntar. Llavors, una vegada ens posem en contacte amb ells, els posem a la llista d'adoradors per torns. Si una persona diu que li va bé quan plega de treballar pues de 8 del vespre a 9 del vespre, pues li guardem aquest torn, sempre seran dos o tres persones que estaran allà fent aquest torn. I a continuació una altra i una altra i una altra fins a arribar a completar les 24 hores del dia de durant tot l'any. Aquesta és la idea. I el resultat, fins ara que tenim, és molt positiu, perquè sense voler, o volent, estem també potenciant les adoracions de les parròquies. És a dir, les parròquies, al donar aquest permís i acceptar aquesta oferta, pues, diuen, home, pues, no, ens sembla molt bé. Pues, podeu posar aquest cartell, es poden apuntar qui vulguin, inclús es poden apuntar, i si ho diem, els propis que estan adorant en aquestes parròquies, pues, afegir un dia més. Un dia més que pot ser al mes a la Sagrada Família, unes hores, no? Aquest és el procediment. I llavors els hi expliquem que, és el que volia dir abans que no hi he pogut dir, és que a més de ser d'adoració, el temple és expiatori. I llavors com es fa expiatori el temple? Com es transforma en expiatori? I llavors els hi explico que simultàniament l'adorador que es desplaça des d'un poble de a prop de Barcelona o de lluny de Barcelona, està previst que vinguin autocars des de fora de la província de Barcelona, de Tarragona, dels pobles veïns d'aquí de Barcelona, etc. No? Vindran i podran aprofitar per visitar Barcelona i reservar aquestes hores que tenen previstes per adorar Nostre Senyor en la seva família. Llavors els hi dic, aquest sacrifici que suposa aquest desplaçament, aquests cèntims que segurament costarà l'autocar, si és que vénen amb autocar, o la gasolina que gastaràs al fer aquest viatge, el temps que hi dedicaràs, tot això que ho trauràs de veure a televisió o ho trauràs de dormir, és igual. Un dia que dormis dues hores menys, no, ningú s'ha mort, que em consti que ningú s'ha mort per dormir, no? I fas aquest sacrifici i això ho transformes en expiatori. És a dir, l'expiació és, diguéssim, tothom som pecadors, això ho sap tothom i és elemental. Per tant, tothom hem d'expiar d'alguna manera per nosaltres i pels altres. I llavors, aquest sacrifici que fem per adorar el nostre Senyor, el transformem en sacrifici d'expiació. Ja està. Aquesta és l'explicació que jo dono per animar. Per animar, a més a més, és una gran sort poder complir dues coses. Adorar Nostre Senyor present en l'Eucaristia, cos, sang, ànima i divinitat, allà present, que li pots dir el que vulguis, li pots tractar el que vulguis, i que això és adorar. Després llegiré el que defineix com adorar el Víctor Barrallo, que és una frase que centra molt aquesta idea de què és adorar. No? Llavors, poder estar adorant i poder donar aquest sacrifici, ajunellat, per exemple, és una altra forma d'expiar, fer el rosari, que està inclòs dins de l'adoració, ajunellat, és una forma d'expiar. Per tant, lliga les dues coses i surts d'allà, pues, home, que amb un regust, regust bo d'haver estat davant de Nostre Senyor i haver-li pogut dir el que li has dit. No?
Llavors, senyor Trius, com es poden sumar aquestes adhesions, aquesta contribució de les parròquies amb nous adoradors que formin aquests torns de la Sagrada Família? Com es pot fer tot això? Ara?
Bueno, hem posat uns telèfons.
Endavant.
I aquest telèfon vol que els digues?
Sí, sí, si vol els pot dir.
Bueno,
sí.
Puc donar el del Joan. Joan Ribes, que el tenim també en els programes, està anunciat en els programes. Joan Ribes és el 662-198-630. Torno a repetir, Joan Ribes, 662-198-630. I també el meu telèfon, que també vaig donar a conèixer a través de Catalunya Cristiana, el reportatge que ens van fer el dia 29 de juliol, dono el meu nom, jo soc Rafael Trius, i també dono el meu telèfon, el 93-298-1893. Repeteixo, 93-298-1893. Poden trucar, llavors jo tinc la llista de la gent que es va apuntant i us hi dono a mesura que em vagin demanant les hores que els vagi més bé, doncs vaig apuntant els aduradors per torns. Aquest és el sistema senzill i que se'ns va ocórrer de fer-ho per ser eficaç. I, bueno, i així està tot explicat, o sigui, la manera és aquesta. Aquesta és la manera.
Doncs amb els telèfons que ens ha donat avui Rafael Trius, tots aquells que estigueu interessats a conèixer com pot ser l'adoració nocturna a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, podeu adreçar-vos als promotors, al telèfon que ens ha donat el mòbil, 662-198-630, és una de les maneres de posar-se en contacte amb aquests promotors de l'adoració nocturna a la Sagrada Família. Bé, una pregunta, ja per anar acabant, senyor Trius, sobre el sentit de l'adoració eucarística en l'espiritualitat cristiana, en la vivència de la fe, des de l'opció de la caritat i també de la família.
Em posa perfectament a disposició de poder explicar el que és adorar. Explicant el que és adorar està resumit el que vostè em pregunta. O sigui, quin sentiment o quina és la forma de manifestar el nostre amor al nostre Senyor? Pues resant. I com es resa? Pues adorant. És una forma de resar. La més gran que hi ha per resar és aquesta.
Però és un acte de fe perquè és la creença en la presència real de Jesucrist a través de
l'Eucaristia. Sense fe, pues no vas a resar. Però jo crec que tothom té fe. Encara que la gent digui que no tenen fe, tothom té fe. Tothom creu que existeix un ser superior, que nosaltres és nostre Senyor, la Santíssima Trinitat, nostre Senyor que es va encarnar, que va morir, ens va redimir mitjançant la creu. Això ho coneix tothom i ho creu tothom. El que passa és que la fe s'ha de cultivar i de vegades penses que no en tens i quan la tens una mica adormida. Però jo explicant el que és adorar, perquè no es perdi l'ocasió d'assistir-hi a l'adoració, dic el següent, no ho dic jo, sinó ho diu el Víctor Barrall, ho diu. Adorar és l'actitud bàsica d'aquell que se sap davant del seu Senyor. Podeu deixar-ho en misteri, evidentment, això és un misteri, això és, racionalment, el misteri no es pot entendre racionalment, és un misteri, o es creu o no es creu, no? Es pot entendre, però del tot no, per això és misteri. És transcendent, i en allò que vulgueu, però no ens enganyem. Per un cristià, adorar sempre serà saber-se al davant del seu Senyor, Jesucrist. Adorar ens ajuda a reconèixer que la relació amb Déu a través del seu fill no pot ser només una qüestió de veure què en trec o de començar a exposar les meves queixes particulars com qui omple un full de reclamacions. Bueno, jo ho dic d'una altra manera, també ho intento resumir-ho. Dic, adorar és... a veure com ho dic, ho tinc aquí escrit, dic, la millor manera d'adorar és agenollar-se i en profunda reverència inclinar-se davant de la presència de Jesús exposat en la custòdia. I així és el que intentem fer tots quan anem a adorar, veure el nostre Senyor allà, demanar-li el que hem de demanar-li, donar-li gràcies, demanar perdó, i això és resar, això és posar-se en comunicació amb ell, que en resumides comptes pues, és el que anem a fer a la Sagrada Família, donar culte al nostre Senyor.
Doncs moltes gràcies pel seu testimoni i la seva presència, senyor Rafael Trius, promotor del torn de la Sagrada Família per a l'adoració nocturna. Vol afegir alguna cosa per acabar?
Home, pues tornar a repetir que moltes gràcies a vostès perquè em donen l'oportunitat no tan sols de poder parlar amb el rector d'un en un, sinó que a través d'aquests micròfons pot arribar la notícia simultàniament a tots els rectors. Per tant, aquesta facilitat que ens han donat, pues, els hi hem d'agrair moltíssim.
Que vagi molt bé. Felicitats per la iniciativa. Si algú està interessat a l'adoració nocturna de la Sagrada Família a la Basílica perquè es posi en marxa els propers mesos, poden trucar, entre altres opcions, al telèfon 662-19-86-30. Novament, gràcies i bon dia, Rafael Trius. Fins la propera. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, sóc la Marina Rossell i vull dir-vos que en la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana us cantaré una cançó. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem!
Avui tancarem l'edició del primer cafè de Ràdio Estel amb el cinema i la televisió. Abans, però, una nova edició de La vida en solfa amb l'Oriol Casals i el patrocini de Mutua amb serveis d'atenció a la gent gran i a la dependència i també de la Fundació Roca i Pi.
La vida en solfa amb Oriol Casals.
Benvinguts a la vida musical de la gent gran, un cop més amb La vida en solfa. Hi ha persones per les quals la música és tota una passió. La nostra protagonista d'avui ha transmès aquesta passió als seus alumnes durant molts anys i ara, jubilada, ha volgut anar més enllà, fer viure la música als infants del Raval de Barcelona. Coneguem la Maria Dolors Punal.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Maria Dolors Bonal i de Falgàs. Tinc 80 anys, que els vaig fer aquest 29 de maig passat. He viscut a Barcelona, però el meu cor i la meva ànima és a l'Empordà. Tots els meus pares, avis, tataravis, són de l'Empordà. La música sempre ha sigut com una passió que he tingut, una passió autèntica per la música.
Coneguem la seva activitat.
Quina cançó cantarem, que tots la sàpiguen, els contrabandistes. Abans no serà Nadal, la teva cacarada, tota una companyia.
Durant la guerra, vàrem estar tots els nens i nenes de la família refugiats a Borrassà. Borrassà era una casa pairal de Can Bonal i allà hi vivia una tia meva que era una gran pianista i ens reunia cada vespre al voltant del piano i allà cada vespre ens feia cantar. I després ens ensenyava les notes de memòria. Cantàvem una cançó i llavors ella contestava la cançó amb les notes. I nosaltres responíem amb les notes, sense saber on s'escrivien les notes. Jo llavors tenia 4 anys i me'n recordo d'aquestes vetllades que passàvem, que eren una delícia. cançons populars catalanes, cançons de la Narcisa Freixas, cançons de, bueno, d'aquella, tot aquell repertori, per exemple, de Llongueres, però sobretot populars catalanes. El Rossinyol que vas a França, per exemple, els Contrabandistes, el Noi de la Mare, cançons de Nadal, tot això. Com que jo tenia una edat que era petita, crec que va ser una influència brutal de la meva tia. Perquè hi ha molts cosins meus que també... Tinc una cosina que és una gran pianista i també estaven allà, el coro aquest que fèiem entre tots, que era molt divertit. Quan estava fent el batxillerat o així, doncs el meu pare em va portar amb un professor que es deia Giver, que era una persona excel·lent, que era un pianista, però a més a casa tenia un clavicèmbal. M'ensenyava la música, però la música antiga, i tocava en clavicèmbal. I jo crec que aquesta afició boja que tinc per la música antiga em ve d'aquí, també. Però no em feia solfejar. Llegir cantant les notes, però sense solfeig, allò que en diuen el solfeo, allò tan horrible, doncs allò no vaig fer mai jo. Quan vaig tenir 18 anys vaig saber que s'havia fundat la Coral Sant Jordi, que tenia aquest esperit de coral, perquè en aquella època només es parlava d'orfeons. Jo orfeon no volia entrar-hi perquè era massa gent. A vegades una coral era una cosa més petita, més de cambra. I als 19 vaig entrar a la Coral Sant Jordi i vaig aprendre moltíssim cantant. L'escola Sant Gregori, vaig fer classes, em van agafar per fer classes d'ingrés de batxillerat i sempre feien música amb els nens que tenia. I llavors el director em va dir, escolta, Dolors, diu, l'any que ve, per què no fas música a tota l'escola? I llavors em vaig haver d'inventar com fer música amb tots els nens, que en aquella època no hi havia res, ni pedagogies, ni pedagogs, ni res de res. Vaig fer molta experiència. Res d'així explicar coses. Plantejar ja de seguida, cantar, vinga, cantem, fem ritmes amb les mans, amb els peus, amb el que sigui, amb pedres que els nens em portaven del riu. Bueno, com que a mi em havia fet tan bé la música, sabia que també transmetirien als nanos doncs alguna cosa. L'any 62 vaig començar l'esquitx i l'esquitx ja va fer fills, diguéssim. Va fer un cor que es diu l'Espurna, un altre cor de Vilafranca del Penedès, històric també. I vam fer com un grupet ja, i al cap de 5 anys o així es va formar el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. I va anar creixent, creixent. Vaig tenir la sort de tenir una beca del Goethe Institut i vaig anar a Salzburg a estudiar. Esclar, no només estudiar pedagogia musical, que hi havia l'Orf Institut, però jo, a més, em vaig apuntar al Mozarteum, el Mozarteum de Salzburg, que és una universitat de música d'alt nivell, diguéssim. I allà vaig aprendre tot el que vulguis i més. Tenia ganes d'absorbir, perquè, esclar, aquí no hi havia res. Vaig tornar de Salzburg i vaig anar amb aquesta idea de fundar una escola, un lloc on els nens s'hi trobessin com a casa fent música, però que la música estigués sempre al servei del nen. O sigui, el nen no esclau d'un instrument. Això és el que passa moltes vegades als conservatoris. Posen el nen davant del piano i el nen s'ha de barallar amb el piano perquè ell és com deutor del piano i no, és al revés. El piano ha d'estar al servei de la criatura. Jo he tingut sempre molta tendència a fer la música no individual, sinó col·lectiva. La música col·lectiva potencia el nen i potencia el grup. Fer música junts és la manera de fer música bé. Si el nen sempre toca sol, no escolta només que el seu so i amb prou feines. Han d'anar junts, s'han d'escoltar, s'han de posar d'acord. Els propis nens creixen humanament. el dia que em vaig jubilar, jo ja anava amb el cap pensant en una altra cosa. Jo volia començar a fer alguna cosa pels nens i nenes del Raval. Ja que havia tingut alguna experiència amb aquests nens i nenes del Raval des de Can Poncill. I llavors hi vaig dir això, jo quan em jubili, si no m'he mort encara, me'n vaig a fer una cosa d'aquestes. Amb una neboda meva, junt amb una altra senyora jubilada, volíem fer un centre de música i escena per nens i nenes del Raval, perquè trobàvem que la música era una eina d'unió, era una eina d'integració, d'ajudar-los en ells mateixos. I llavors vam començar a fer entrevistes i per sort vam trobar una fundació suïssa que es va entusiasmar amb la idea i ens van ajudar econòmicament, és clar. Jo vaig dir, no començarem això si no tenim cèntims per pagar els professors, primer, per assegurar-los, per tenir-ho tot lligat, res de voluntaris. Cosa sèria que comenci i que sigui de debò. Vam començar el gener del 2005 amb 14 nens. Vam acabar el curs amb 40 i pico. En aquest moment tenim 260 nens i nenes des de 4 anys a 18. Es diu Centre de Música i Escena. No és una escola, eh? Centre de Música i Escena. I què vol dir? Que fem teatre, fem dansa, fem cant, fem break amb els més grans, els capgirells aquells que sembla que es maten, però no es maten, sinó que els encanta, són els més grandets. Però el principal que fem és música. El xamfrà, que n'hem dit el xamfrà, està afiliat des del primer dia a Tot Raval. I Tot Raval és una fundació fenomenal que hi ha al barri, que agrupa totes les associacions que hi ha allà, que n'hi ha més de 50, que es dediquen a nens, a dones, a inserció laboral, tot el que vulguis. Hi ha moltes coses, però moltes. És un barri viu, un barri que s'hi treballa moltíssim, hi ha gent molt valuosa. Jo em vaig apuntar de seguida a Tot Raval per estar dintre l'olla i la meva feina és una mica aquesta, anar a totes les reunions i a totes les idees que es tenen de conjunt. Però nosaltres volem fer xarxa. Les famílies han començat ja a entendre què és el que fem nosaltres. Volem que els nens aprenguin música, s'ajuntin entre ells, s'estimin, siguin persones. Tot el que comporta l'educació general, la cultura... Perquè la música abarca tres coses importants, diria jo. Primera, que l'has de fer. No només l'has de sentir, sinó que l'has de fer. Fer-la vol dir un esforç, vol dir escoltar l'altre. Aquesta atenció desenvolupa unes qualitats en el cervell que no hi ha cap altre element que ho pugui ocasionar. Hi ha moltes coses que eduquen, però la música educa d'una manera absolutament completa. I després hi ha una altra cosa importantíssima de la música, que és la unió. La música uneix amb els nanos. Pots fer una orquestra que hi hagin 10 llengües diferents, que funciona perfectament. Tenim nens catalans, tenim nens castellans, tenim nens de 21 nacionalitat diferent. I això és una meravella. M'aporta una riquesa tan gran i tanta felicitat, no sé com dir-te, tant aprendre. Jo ja sabia que ens aportaria molt, però a mi m'ha aportat molt més del que pensava. És una meravella.
La música té aquesta capacitat d'unir, de crear grup, fins i tot de generar relacions diferents entre les persones. Veiem-ne un altre exemple, la relació amb una persona gran amb dependència i la seva cuidadora.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Jo he vist que algunes companyes auxiliars, no me'n recordo molt d'una, que cantava. El que aconseguia ella a nivell d'autonomia, d'independència, de fer sentir bé a la gent gran, era el màxim que es podia aconseguir. Entrava a l'habitació i els despertava cantant. Els portava a la dutxa i els dutxava cantant. I tothom estava encantat amb aquesta persona. Potser ni se n'adonaven. A lo millor posaven resistència en el bany, però és que algú que et porta cantant al bany, és que a lo millor estàs tant per l'emoció que et genera que ni te n'adones que està aconseguint fer amb tu el que vulgui ella, no? I això jo penso que és una eina que es pot treballar, perquè és veritat que no a tothom li agrada cantar, però a lo millor persones que no se'ls ha ocorregut ho podrien fer i aconseguirien resultats amb, sobretot en persones amb demència que posen molta resistència a vegades a aquest tipus d'activitat. I mira, una cosa tan senzilla com dirigir-te amb un somriure i cantant canvia totalment la resistència de la persona.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de La vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I en els darrers minuts escoltarem dues cançons que ha triat la nostra protagonista d'avui, la Maria Dolors Bonal.
Jo tinc una preferència molt gran, per un músic que és Bach, Joan Sebastià Bach. És el meu preferit per sobre de tots. De les peces de Bach m'encanten les variacions Goldberg, perquè no hi pot haver-hi més perfecció. Per mi, pot haver-hi un altre que digui, quin avorriment, no? Que són les 22 variacions Goldberg de Bach, que per mi és una música que ni la puc entendre, de tan perfecta, de tan complicada, però en canvi que te dona una serenor i una pau fenomenal. Una vegada va venir, no me'n recordo quin músic, no t'ho puc assegurar, que les va tocar i em vaig quedar meravellada. I després d'aquest músic ja les vaig buscar. I després va venir més tard un que jo adorava com a intèrpret, que és, per mi és el millor que hi ha hagut al món, de clave, de clavicèmbal, que és de Leonhard. Les variacions tocades per en Leonhard amb clave, sublims. I després, com a cant, diguéssim, hi ha moltes, moltes obres que m'agraden. Ara, una cosa senzilla i fàcil, m'agraden molt les cançons populars catalanes.
Que li darem en el noi de la mare, que li darem que li sàpiga bo. Panses i figues i nous i olives.
I de les cançons populars catalanes potser m'agrada molt, molt El noi de la mare, per la simplicitat que té.
Li darem el fillet de Maria.
Sí, sí, a casa la cantàvem quan era Nadal, pessebre, tot això. És una cançó d'una simplicitat tan gran i, en canvi, és tan ben feta que la gràcia de les cançons populars, que no són de ningú, no tenen autor, però que les ha fet el poble. En algun moment determinat, a algú se li va acudir aquesta meravella, no?
Una cançó ben bonica d'amor.
Fer una melodia és una cosa que costa moltíssim, fer una melodia ben feta. Tinc un amic que la seva il·lusió seria fer melodies que quedessin, no? Jo sempre li dic, això no sé si ho lograràs, perquè fer una melodia que quedi és una cosa complicada. Alemanya, per exemple, quina és la cançó que sempre es canta? Santa Nit, sempre. Ja s'ha fet popular. S'ha fet popular per què? Perquè té una cosa que no saps què és, però que enganxa. No saps per què enganxa una cançó. Canta la dolça cançó. No ho sé què hauria estat la meva vida sense música, però no la puc imaginar, perquè des de petita ja m'ha agradat la música, sempre. Sempre he tingut com una mena d'afició desordenada. Perquè era una locura. Tot el dia buscava a veure si trobava música que m'agradés. En el dia de Pasqua maduraran en el dia del ram.
No només és fantàstic tenir una passió com la música, sinó que encara és més fantàstic compartir-la i encomanar-la amb la gent del voltant. Avui hem vist com la Maria Dolors porta molts i molts anys i continua avui generant vides en solfa.
Casals us han posat la vida en solfa. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrion. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les escoles concertades pateixen conseqüències de les retallades econòmiques. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn a Hipercor de la manera que et sigui més còmode. El nostre mostrador de carnisseria.
O amb pràctiques safates d'autoservei i sempre al millor preu.
Com ara els filets primera ve de noll a 9,99 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Quarts i un minut de 10 amb una mica de retard sobre el que serà a partir de dilluns en la nova temporada l'horari habitual de cinema i televisió. Comencem aquest espai que fem amb la col·laboració de l'Associació de Telespectadors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i amb la presència, com sempre, de la Montse Bros. Bon dia, Montse.
Bon dia, Ignasi.
També amb la Sara Cruz, que avui ens acompanya en el primer cafè i que es queda a comentar algunes coses d'aquesta secció. Sara, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem amb les estrenes cinematogràfiques i ho fem parlant, Montse, de la pel·lícula Una botella en el mar de Gaza, que té a veure amb la Franja de Gaza, Israel...
Exacte, tot el conflicte àrab-israelià. En aquest cas, la protagonista és la Tal, una jueva francesa que viu des de fa pocs anys amb la seva família a Jerusalem. Després de que un terrorista s'immoli en un cafè del seu barri, Tal escriu una carta a un palestí imaginari en la qual expressa doncs, les seves preguntes i el seu rebuig sobre aquest fet, no? És a dir, que existeixi odi entre aquests dos pobles. Fica la carta en una ampolla que tira al mar de Gaza el seu germà, que està allí com a militar, i després ella rep, arrel d'aquesta botella, rep un correu electrònic amb la contestació d'un misteriós Gazaman.
Me llamo Tal Levin. Pronto cumpliré 17 años y vivo en Jerusalén. Anoche hubo un atentado en un café cerca de mi casa. No entiendo cómo la vida puede depender de que te apetezca ir o no a tomar un café. Con cada atentado se oye, estamos hartos de los palestinos, pero los palestinos, ¿quiénes son? El que encuentre esta botella que me responda a esta dirección.
Hay una carta dentro.
Dime dónde la has encontrado. ¿Quién eres? Háblame de ti, por favor.
Está loca.
¡Cariño! ¡Ven a mi ventana esta noche a cantarme una serenata!
¿Tienes miedo?
Bueno, com tots ja sabeu, el conflicte àrab-israelià, no, que està molt present encara actualment, ha protagonitzat diferents històries tant al cinema com a la literatura. Recordo, per exemple, O Jerusalén, que és una novel·la de Dominique Lapierre i Larry Collins, que també ha tingut una adaptació al cinema, i a més, l'excel·lent Vals amb Bashir o Zona Libre. Una botella en el mar de Gaza es tracta també d'una adaptació d'un llibre, en aquest cas de Valerie Zenati, que va viure d'adolescent a Israel i ara s'encarrega també d'adaptar com a guió, com a pel·lícula, aquesta història.
Però l'acció passa a Israel o a Palestina?
Doncs l'acció passa a les dues zones, perquè se situa doncs, unes setmanes abans de la recent operació Plom Fos, que va ser una ofensiva militar que els israelians van fer per afeblir la estructura de Hamas, i això va ser l'any 2008-2009, la història passa 2008-2009, és molt recent, i el seu director, en Thierry Binisti, alterna la vida quotidiana de tots dos costats perquè veiem com viuen, no?, i com és la seva vida, però sempre des d'una visió de reconciliació i convivència. Recordem que aquest palestí i aquesta francesa jueva que viu a Jerusalem s'envien emails i una mica s'expliquen la seva forma de vida, perquè, clar, uns estan en un cantó de l'altre del mur.
Uh-huh. Ens la recomanes?
Doncs la veritat és que és una pel·lícula que us recomano, sobretot totes aquestes persones que teniu molt interès en aquest conflicte tant pues, històric, actual, polític. Està rodada en tres idiomes, en hebreu, en àrab i en francès, i Una botella en el mar de Gaza és un recomanable material per conèixer doncs, el dia a dia d'aquestes persones, perquè també dir-vos que a vegades se'ns dona una imatge conflictiva als mitjans, i amb aquesta pel·lícula podem veure que tampoc és tan diferent, no? Ells viuen la seva vida quotidiana, és veritat, sempre amb por d'atemptats i tal. També hi ha moltes injustícies a Palestina, perquè es veu com ells no poden sortir del mur. Però, bueno, una pel·lícula que us recomanem, perquè és dels millors, per no dir el millor estrena d'aquesta setmana.
Una botella en el mar de Gaza. Anem a la segona estrena. Temps ha passat ja des que l'any 1990 es va estrenar una pel·lícula de ciència-ficció amb Arnold Schwarzenegger com a protagonista. Avui, 22 anys després, s'estrena un remake d'aquella gran pel·lícula. De quin títol parlem, Montse?
Bueno, gran pel·lícula entre cometes, no? Potser és una pel·lícula que ha passat a la història, però perquè és molt comercial. Estem parlant de Desafío Total, que és una proposta d'acció i efectes especials d'aquesta setmana. Per tots aquells que no us recordeu, pues, bueno, se situa en un futur distòpic on tot és una mica més avançat que ara. Lyon Recall és una empresa que converteix somnis en records reals i Douglas Quaid, que en aquest cas està interpretat per Colin Farrell i a la pel·lícula de l'any 90 era Schwarzenegger, decideix fer un viatge mental que li proporcioni records d'una vida de superespia.
Has tenido otra pesadilla.
Sí. ¿Estás contento con tu cambio de vida? ¿Eh?
¿Por qué diablos no iba a estarlo?
¿Qué sabes de ese laboratorio de recuerdos?
Aléjate cuanto puedas de ellos. No juegues con tu mente, tío.
Bienvenido a Memory Call. ¿Primera vez?
Cuéntenos su fantasía. La implantaremos en su memoria. ¿Quieres ser un cazadelincuentes? ¿O un gran atleta? ¿O un agente secreto? Buen viaje, amigo. ¡Sáquenle
esa aguja ahora mismo! ¡Quédate usted aquí! ¡No! ¿Por qué?
Dius, Montse, que aquesta no és millor que la primera, però val la pena veure el remake?
Sincerament, no val la pena, menys els que els encanten les pel·lícules d'acció estil Schwarzenegger, que els hi va agradar, per exemple, Los Mercenarios, doncs aquests poden anar-la a veure, però si no, millor que s'abstinguin d'anar al cinema.
Aquest cap de setmana, d'altra banda, després de parlar d'aquesta pel·lícula Desafío Total, tenim també una comèdia de tota la vida, la francesa, El Nombre.
Doncs sí, una comèdia, en aquest cas es tracta de la història que recorden inevitablement a una altra història que vam veure fa poc, que és la cena, bueno, en aquest estil de la cena de los idiotas, Un dios salvaje, no sé si l'heu vist, no? Que són com obres de teatre que s'han passat al cinema, on hi ha molt diàleg. En aquest cas succeeix en un espai tancat, un sopar, on cadascú es traurà les màscares i mostrarà com és realment, doncs, com és, no? Doncs els seus defectes, les seves imperfeccions, i tot això es tracta en clau de comèdia. Per això deia lo de que és en la línia de Un dios salvaje, la cena de los idiotas.
I després d'El Nombre també parlarem d'una altra pel·lícula, en aquest cas un documental amb contingut religiós, Era ser una fe.
Doncs sí, són dos nois, el Charles i el Gabriel, que són joves, forts, tenen un treball, i ho tenen tota la vida, podríem dir. Viuen a París i decideixen, doncs, una mica buscar la seva fe perquè tenen aquest buit interior, aquest buit espiritual. Llavors, sense pensar-s'ho dues vegades, agafen les bicis, una motxilla, una càmera de vídeo i prenen es pren un any sabàtic per fer la volta al món i completar i veure, doncs, les rutes de la fe, no? Estaran, doncs, pel Nepal, la Índia, Iraq, Síria, Tíbet, Xina, Tailàndia, Senegal, bueno, i una mica el seu objectiu és emplenar el seu esperit, no? Trobar la fe.
Doncs Era ser una fe, de Pierre Bernerià, i guió de Pierre de tal mateix, un documental sobre contingut religiós. Hem presentat avui Una botella en el mar de Gaza, Desafío total, El nombre, com dèiem, Era ser una fe, i també s'estrenen avui Càmera oscura i Pecados. Aquest és el panorama cinematogràfic que hem dibuixat avui.
Que ja us dic que la millor, la de Gaza, que parla, sí, del conflicte, sí, sí, doncs, israelià.
Molt bé, molt bé. A més, tu, que aquest estiu has estat a Israel...
Exacte.
La crítica t'ha sonat d'alguna,
sí,
cosa.
Sí, em vaig emocionar molt perquè just sortint llocs de Jerusalem que vaig estar, tot el tema del mur, no?, de com viuen els palestins i com viuen els jueus. Vull dir, m'ha semblat superinteressant i m'ha agradat molt poder-la veure i us la recomano.
De totes maneres, Montse, m'agradaria saber, no sé si ho saps, aquesta pel·lícula parla de com va començar tot o només
no,
com està ara la situació,
dir,
actual?
És la vida quotidiana actual de dos joves. A més, també jo crec que s'agafen dos nois joves perquè ells potser tenen una mirada com més lliure de prejudicis, no?, que potser la gent gran, que els polítics, que... Llavors, una mica, doncs, el seu dia a dia, les seves pors, i sobretot la noia jueva que, doncs, fa poc que viu a Jerusalem, es pregunta què passa a l'altra banda del mur.
I potser si ens remuntem a l'origen, com diu la Sara, no?, de la creació de l'estat d'Israel o les primeres...
Seria més O Jerusalem, per exemple.
Clar,
és una pel·lícula que tracta aquest tema.
Bé, en els últims 5 minuts que ens queden, repassem l'actualitat de la televisió. Bé, parlem de diferents temes, com per exemple el tractament que Televisió Espanyola va donar a la manifestació de dimarts,
sí,
amb, bueno,
doncs,
polèmic informatiu.
Ha rebut moltes crítiques. He de dir que jo vaig dir, vaig posar la U a veure com parlen de la manifestació. I la meva sorpresa, i la sorpresa de tothom, perquè després a les xarxes socials també es va veure, és que va ser com la cinquena notícia que es va parlar sobre la visita d'un ministre finlandès...
El primer ministre finlandès,
sí,
a Rajoy,
es va parlar de l'entrevista de Rajoy a la U, es va parlar del cas Breton, i després, de repent, va arribar... Ah, per cert, i fan també una manifestació a Barcelona que demana la independència, hi ha no sé quants milions de persones, un milió i mig de persones. Bueno, doncs això ha rebut moltes crítiques i va sortir Televisió Espanyola, es va disculpar, va dir que va ser un error de valoració, però, doncs, sempre, des que hi ha hagut aquest canvi de govern, aquest canvi sobretot del director d'informatius, s'ha criticat que si Televisió Espanyola, doncs, no era objectiva, no? No hi havia un tractament periodístic. I en aquest cas, doncs, sembla que s'ha quedat en evidència, tot i que han rectificat i en els últims telediaris sí que han obert en aquest tema.
Doncs molt bé, queda dit, i en tot cas el fantasma, no?, de la politització del l'ens públic a favor del govern de torn,
sí,
torna a sortir una mica,
sí,
no?,
exacte,
en aquests casos. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, bé, no sé si Sara, d'això de la manifestació, vols comentar alguna cosa?
No, a mi m'agradaria...
Vas veure algun informatiu?
Sí, a mi m'agrada, intento contestar informació. Jo l'únic que volia dir és que no veig massa bé, doncs, que s'intenti polititzar, bueno, això és evident, els mitjans de comunicació, i a part que es pot ser independentista o no, català o no, però està clar que aquesta manifestació...
Era notícia, clar.
Exacte, i va marcar un abans i un després de la història de Catalunya.
Tu estàs en un país que un tros del que tu consideres el teu país, no?, ho dic per Madrid, t'està demanant que es vol separar de tu, doncs és superimportant i que hi hagi tanta gent.
Sí, sí, agradi o no, la majoria dels 40 milions d'espanyols.
Per malament, en aquest cas...
Bé, com dèiem, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals fusiona el 33 i el Super 3, elimina el 3XL i treu del dial convencional de ràdio l'ICAT FM, notícies importants dels mitjans públics catalans.
Doncs sí, doncs estem de retallades, estem per estalviar, i en aquest cas el 33 ho veurem a partir de les 8 del vespre, perdó, de les 21:30, és a dir, des de les 6 fins a 9:15, podrem veure el Club Super 3 i després començarà a emetre el 33, és a dir, que redueix molt els continguts del 33. Per altra banda, desapareix el 3XL, perquè recordeu que el 3XL es ve a partir de les 8 de la tarda en el dial de
33.
Del Super 3, no, del Super 3. Val. I llavors ara amb aquesta fusió desapareix. Però els continguts del 3XL es podran veure en els canals de Televisió de Catalunya, és a dir, a TV3, al Super 3, és a dir, que tindran també el seu lloc.
I la desaparició d'ICAT FM vol dir que aquesta emissora la podrem sentir per internet.
Per internet.
Música alternativa, moderna, que
exacte,
molta gent
per internet no es podrà escoltar pel dial perquè s'estalvien moltíssims diners fent aquesta operació. Són 12,4 milions d'euros.
Bé, i passem a parlar, l'altre dia parlàvem al final d'Era ser una vez, aquesta sèrie d'Antena 3, què podem comentar?
Sí, que parlava dels contes clàssics, doncs dic que va ser tot un èxit, el dimarts passat va tenir 3,5 milions d'espectadors i es va convertir en el millor estrena de ficció estrangera des de fa 2 anys. L'últim va ser Los Pilares de la Tierra, que va ser fa 2 anys.
Doncs, déu-n'hi-do, ja vam dir als oients que intentaríem esbrinar les audiències, sí, no?, quan apuntàvem que podria tenir èxit,
sí,
aquesta sèrie.
Sí, vam dir que era una sèrie que us recomanàvem, de gran qualitat, i sembla que ens han escoltat.
Doncs gràcies, Montse Bros, i gràcies també, Sara Cruz, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Moltes gràcies novament, i fins divendres que ve, a 2:15.
Fins divendres que ve.
Acabarem recordant avui que el Papa Benet XVI viatja al Líban aquesta tarda per lliurar als bisbes de la regió del Pròxim Orient l'exhortació postsinodal, document final del sínode dels bisbes per a la zona, celebrat l'any 2010. Visita de 3 dies que es desenvoluparà enmig de tensió a la zona pel conflicte de Síria, especialment. Està previst, entre altres coses, un encontre amb musulmans i també un altre amb joves, així com altres reunions i trobades multitudinàries. Esperem que aquest viatge del Papa vagi bé, sobretot a favor de la pau. Us hem acompanyat des de les 8 el David García, el Xavi Aguilar, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon cap de setmana. Fins dilluns.
Ràdio Estel.